començat parlant de poesia i continuem parlant de llibres, continuem parlant de literatura, perquè la Biblioteca de Valls celebra el seu centenari, 100 anys de servei de biblioteca ininterromputs aquí a la nostra ciutat. Per parlar de tot això tenim l'estudi ple, tenim en Marc Ayala, regidor de Cultura, en Jep Martí, l'arxiver municipal, la Marina Blàvia, directora de la Biblioteca Carles Cardó, la biblioteca actual, i Jordi París, director del Museu de Valls. Benvinguts.
Bon dia.
Són quatre entitats diferents les que acabem d'anomenar: l'arxiu, l'ajuntament, la biblioteca actual, el museu, que totes construeixen una programació d'aniversari que és prou extensa. Marc, potser ens podries fer 5 cèntims de com s'ha construït aquesta programació.
Sí, bé, d'entrada dic que encara hi ha més agents que hi col·laboren que avui no ens han pogut acompanyar. També hi ha l'Institut d'Estudis Vallencs, no sé si m'oblido d'algú més, també els instituts de la ciutat, alguns d'ells s'han sumat de manera molt activa, però en qualsevol cas els que avui estem aquí és una petita representació d'aquests actes que hem preparat, que com deies celebraran el centenari de la Biblioteca Popular una mica amb aquesta visió d'una commemoració de ciutat, que això sí que des d'un principi quan vam començar a treballar volíem anar-hi tots junts. A Valls hi ha molts agents culturals i a vegades tots anem fent una mica pel nostre compte, i aquí sí que volíem, tot i que cadascú s'han encarregat una mica d'aspectes diferents, de treballar-ho d'una manera conjunta i presentar-ho com una celebració de tota la ciutat d'aquest centenari de la biblioteca.
Un dels primers actes d'inici d'aquest centenari el vam celebrar aquest dijous, que era la inauguració d'una exposició fotogràfica i documental sobre aquests anys de la biblioteca. Què hi podem trobar en aquesta exposició?
Bé, bon dia. L'exposició s'ha plantejat en el sentit d'explicar la vida de la biblioteca al llarg d'aquests 100 anys. Diguem-ne, comença explicant una mica com va iniciar-se aquest projecte, qui és l'arquitecte que va fer la casa, i després va tocant diversos temes, doncs, quines han estat les bibliotecàries que han donat servei a la casa durant aquests 100 anys, el patronat, la biblioteca que tenia un patronat, i per tant s'explica el seu paper, activitats que hi havia hagut i diversos aspectes de la seva trajectòria al llarg d'aquests 100 anys.
Em sembla interessant que mencionis a les bibliotecàries, perquè sovint quan pensem en una biblioteca pensem en unes estanteries amb uns llibres, però clar, aquests llibres algú els ha posat allà i algú els té cura. Què en sabem d'aquestes bibliotecàries?
Bé, és una professió que va sortir arran de la creació de les biblioteques, parlo d'aquí a Catalunya, Va sortir arran de la creació, la Mancomunitat ho va fer molt bé, primer va crear la Biblioteca de Catalunya com a centre referent, després va voler fer una xarxa de biblioteques que es van extenent des de les quatre demarcacions a un ritme de biblioteca per any d'inauguració, i amb el temps que s'anaven construint les biblioteques va crear també una formació específica, una escola de bibliotecàries, i durant 3 anys, amb el temps, ja dic, al moment que van inaugurar la primera biblioteca ja hi havia la primera bibliotecària a punt d'anar a ocupar la primera biblioteca, o sigui, va estar tot molt sincronitzat.
I eren només dones?
Eren només dones en aquell moment. És una mica un estereotip que tenim les bibliotecàries, no només d'aquí, sinó de tot el món anglosaxó. Si us fixeu a les pel·lícules, la bibliotecària és una senyora que fa callar, que porta monyo, ulleres, és una mica cascarràbies, no? Sí, ens ha quedat una mica l'estereotip aquest.
No, jo només volia afegir això, que és una professió més amb accent femení, que jo crec que ara potser, tot i que encara hi ha molt camp per recórrer, ho tenim més normalitzat, però en aquell moment, no?, una professió de prestigi, que pensem en femení, pensem en la bibliotecària, el que deia la Marina, no? El nostre món imaginari és una professió de dona i, a més, en l'àmbit cultural és una professió destacada, vull dir que és una feina que en aquella època...
Però això té un motiu, Eren persones molt abnegades, amb molta cultura i que, a més, cobraven molt poc. O sigui, pel fet de que cobraven menys que un home per fer la mateixa feina. Per tant, els anava molt bé en moments del principi que no devien anar molt sobrats econòmicament. Era també un tema econòmic.
A la presentació d'aquest centenari ja es va parlar dels dietaris, d'aquest grup de dones que havia tingut cura de la biblioteca i que havia deixat escrita la història, no només la història, sinó la perspectiva humana, no?, de la història de la biblioteca, que crec que ha de ser màgic poder llegir això.
Els dietaris són un document molt, molt interessant de llegir. Comencen l'any 20, i acaben el 86, si no recordo malament, a finals dels 80, i el fan totes les bibliotecàries, totes les directores de la biblioteca que passen per la Biblioteca Popular de Valls. En principi, el dietari era més aviat un registre d'entrada i sortida de correspondència, i d'alguna qüestió administrativa que es plantejava a la biblioteca. El que passa és que, clar, al llarg dels anys, les bibliotecàries hi van anotant cadascuna segons la seva manera de ser, segons la manera de treballar a la biblioteca, segons el que va passant a la població, coses que no tenen, fins i tot que no tenen res a veure amb la biblioteca, no? Coses que passen a la ciutat, o tan, coses tan simples de si avui fa molt de fred o si fa molta calor, perquè era un fet importantíssim per la biblioteca. Penseu que aquesta biblioteca, aquestes biblioteques, les biblioteques populars, quan es construeixen, no tenen calefacció, ni lògicament aire condicionat, i el fred era una cosa que afectava moltíssim els lectors de la biblioteca, posem per cas, no? I la bibliotecària a vegades fins i tot anota la temperatura que fa avui a la sala de lectura, és a dir, 4 o 5 graus, posem per cas, que és una temperatura que a mi em sembla increïble perquè la gent pogués estar llegint asseguts en una biblioteca.
Marina, tu tens un dietari de la biblioteca Carles Cardó?
Quan vaig incorporar-me a la direcció vaig començar a fer, però després va canviar, o sigui, ja es va perdre. Això era una mica, el fet de escriure dietaris venia una mica també dit des de la direcció de biblioteques, no és que fos una cosa espontània, totes les biblioteques ho tenen. I en sec es va anar perdent, és una, com ja no escrivim cartes, com ja no, no sé, la part escrita s'està perdent, i quan vaig entrar jo ja vaig dir que deixaria de ser una cosa administrativa, que només posaria els fets puntuals que afectessin realment a la institució, però després, dissortadament, el dia a dia et va podent més de, i ho deixes a base raconant i al final s'ha deixat extingir.
Han canviat les necessitats.
Han canviat les necessitats, sí.
Les eines.
Sí.
Tornem un moment en aquesta exposició de la que parlàvem. Jo sóc un ballant que creu a les portes de la biblioteca. Què m'hi trobo?
Bàsicament, trobaràs uns plafons que n'hi han explicant alguns d'aquests aspectes diguem-ne que fa referència a la vida de la biblioteca. I també, diguem-ne, hem volgut fer un element simbòlic, que és una mena d'instal·lació. De fet, en tindrem dos d'elements simbòlics. Un, que és aquesta instal·lació que estic parlant, que, diguem-ne, són unes lletres que estan volant, que surten dels llibres i que surten per les finestres. Diguem-ne, surten com si volguessin, diguem-ne, volar. Una mica què hem volgut simbolitzar amb això? Doncs hem volgut simbolitzar la idea que tenien Eugeni d'Ors i tota la gent que en el seu moment doncs, va crear aquesta xarxa de biblioteques, i és que el saber arribés a la població. Clar, nosaltres ara ens és molt difícil d'entendre la transcendència que va tenir el fet de la biblioteca, perquè nosaltres tenim tant accés a la informació que diguem-ne, fins i tot ara hi ha molta gent que els llibres ja ni els consulta, però si ens posem l'any 1918 és que el saber estava en els llibres i els llibres els tenien només una part de la població, i petita. El fet de tenir uns llibres a l'accés de tothom, en préstec gratuït per tothom, que tothom podia accedir a la cultura, podia accedir a un coneixement, això és un canvi importantíssim que per la societat, és un canvi importantíssim per la gent i que, en certa manera, és una manera de democratitzar, diguem-ne, el saber.
En aquest sentit de l'accés als llibres, cal fer notar una cosa, i és que les biblioteques anteriors a les biblioteques populars, les biblioteques privades de les entitats, els llibres el lector no hi tenia accés directe, sinó que els havia de demanar el responsable de la biblioteca. I quan s'obren les biblioteques populars, una de les grans aportacions és que els llibres són a la sala i que tots els lectors hi tenen accés directe. Tots els llibres estan a l'abast de la mà i tu pots anar a la biblioteca i accedir directament als llibres, que ara és una cosa que penses com podia ser que això no se'ls hi hagués acudit abans a ningú, no? O que no s'hagués posat en pràctica. El món anglosaxó, com deia la Marina, això ja ho practicava, i aquesta és una qüestió que d'alguna manera hi ha un personatge ballenc que ja està directament implicat en que això s'implantés a les biblioteques populars, que és el pedagog Eladi Oms. Eladi Oms havia estudiat pedagogia als anys 9, 10 i 11 a Chicago, i ell coneix ja el sistema bibliotecari als Estats Units parla ja aquí en els seus articles del sistema decimal del sistema de Dewey, abans de que aquí hi haguessin les biblioteques, i ell fa un primer assaig d'aquest tipus de biblioteques amb la Biblioteca de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, posant a l'abast dels lectors els llibres com després s'aplicarà a les biblioteques populars.
I és que fa 100 anys, com bé comentàveu, no n'hi havia gaires de biblioteques. Valls era un, com el centre lector, diguem, del territori. Quin servei donava a la Biblioteca de Valls? A quin territori el donava?
Biblioteca. Des dels seus inicis ha estat una biblioteca comarcal, de central comarcal. Ha tingut la voluntat de fer això. Aleshores, el que feia, perquè arribés a totes les altres poblacions de la vora, es feien un préstec de lots de llibres i a través de les escoles de les poblacions filials, per entendre'ns. També gratuït i tot, ja estàvem fets a tot. Digues.
Fins i tot més enllà de la comarca. En el sentit de que, com que era l'única biblioteca popular de les comarques de Tarragona inicialment, hi havia alguna població d'altres comarques, com per exemple Alforja o la Selva del Camp, i alguna altra que també tenien accés a aquest servei de biblioteca filial.
Curiosament, amb una de les tesis doctorals que han estudiat el tema de biblioteques, expliquen que a Reus hi va haver com una certa perplexitat, com era que la Biblioteca de Valls tingués un ascendent sobre pobles del Baix Camp quan ells tenien la biblioteca al centre de lectura i en canvi, diguem-ne, no hi tenia aquest ascendent.
Perquè el centre de lectura era una entitat privada. Havies de ser soci i pagar una quota.
Clar, lògicament, però vull dir que és molt curiós com ells se plantegen, que dius, els intel·lectuals, com és que una biblioteca que és de Valls té ascendent sobre uns pobles que nosaltres som els que tenim més propers, no? I això és molt curiós perquè ho recullen, diguem-ne, la gent que ha estudiat el tema del préstec de biblioteca.
En aquest sentit, entenc que també ve la importància d'aquest centenari que ha començat amb la inauguració de l'exposició aquest dijous, que, perdoneu, fins quan es pot veure?
Fins al dia 20 de maig.
Fins al dia 20 de maig, que la podrem visitar una, dues i tantes vegades com vulguem. I també hi ha una sèrie d'actes més que giren entorn a l'aniversari, com la nit dels museus, una presentació d'un llibre, si no m'equivoco. Quins actes destacaríeu vosaltres?
Jo, potser, diguem-ne, el que va lligat a l'exposició és el tema de la nit dels museus, que en aquest cas, diguem-ne, en el fons serà gairebé el tancament de l'exposició, coincidirà amb la nit dels museus, perquè tanquem el 20 de maig, doncs el 19, a la nit, diguem-ne, el que es muntarà és una mena de festa, celebració del que ha estat aquests 100 anys, amb una sèrie d'elements que si fes el Marc us pot explicar més.
La idea era una mica també trobar un moment molt popular i aquest dia la Nit dels Museus és una iniciativa que existeix arreu del territori i vam pensar que actualment la Biblioteca Popular la dinamitzem també des del Museu de Valls perquè hi fem exposicions durant l'any i vam pensar que era l'any per dedicar precisament la Nit dels Museus a la Biblioteca i amb aquesta idea el que farem és recrear, tot i que no serà 100% real, perquè està clar que la tecnologia canvia moltíssim, però aquella nit convertirem una nit del 1918 a la Biblioteca Popular, una mica molt més popular, molt més dinàmic. Hi haurà un tast de vins, hi haurà un grupet que tocarà música jazz dels anys 20, alguns personatges d'època fent animació, una manera de dinamitzar-ho de nit. I jo crec que les activitats centrals són sobretot aquesta exposició que ja hem obert, aquest acte nocturn que farem per nit dels museus i el llibre, que és un cas el Jep ens ho explicarà millor perquè ho ha coordinat més ell, i després també hi ha altres petites activitats com per exemple un retallable que hem editat per les escoles i també pel públic general, un conte contes que farem a la Biblioteca Carles Cardó, unes visites també a la Biblioteca Carles Cardó, una mica també recollint la idea de que nosaltres ho anem repetint, no és només el centenari de l'edifici sinó aquesta idea del llegat, no?, que ha seguit i avui dia encara hi ha una biblioteca que recull aquesta, no?, aquest llegat del centre anys de la Popular, la tenim a la Carles Cardó i també totes aquestes activitats sumades també a les que han organitzat l'Institut Jaume Huguet o el Serra Miramar, que també s'hi han sumat molt activament, doncs faran completaran les activitats. Si un cas jo crec que el Jep del llibre em pot parlar perquè també és una de les parts importants.
El llibre és una publicació, serà una publicació jo diria que una mica especial. Especial en el sentit de que no es tracta de fer un llibre que sigui el relat històric de la biblioteca explicat des d'un punt de vista d'un investigador que ha anat buscant totes les dades que afecten a la biblioteca durant 100 anys, sinó que el que hem pretès és que hi hagi, per una banda, el relat històric, evidentment, sobretot de la primera època, però després, tenint en compte que teníem els documents dels que parlàvem fa una estona, els dietaris de les bibliotecàries, el que s'ha fet és deixar parlar les bibliotecàries, buidant tots aquests dietaris en aquells aspectes singulars de l'activitat dia a dia que ells feien a la biblioteca, no? Perquè ens sembla que és una manera de veure com es ve la biblioteca des de dins de la pròpia biblioteca i no des del punt de vista històric del que queda a la premsa, de lo que els ballencs han sapigut de la biblioteca, sinó clar, el dia a dia de les bibliotecàries expliquen fins i tot els enfrontaments amb l'alcalde de Torn, per exemple, perquè no li concedia determinades coses a la biblioteca que necessitaven, posem per cas, no? I aquest és un relat que a mi em sembla que quedarà, que és molt interessant de que la gent el conegui.
És un relat que parla dels millors i els pitjors moments que ha viscut la biblioteca aquests 100 anys, entenc. Quins diríem que són els moments d'ensopegada d'aquest servei de biblioteca? Que, recordant que no, que la biblioteca sempre ha estat activa, però quins han estat potser els moments d'hores baixes?
El moment de la gran ensopegada és el final de la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil la biblioteca no va tancar pràcticament en tota la Guerra Civil, però precisament el darrer dia, el dia abans de que entressin les forces d'ocupació, un grup de milicians republicans, seguint ordres d'ordres superiors de Barcelona, buiden la biblioteca de llibres i s'emporten els llibres cap a Barcelona amb la finalitat de que aquests llibres no desapareguessin, entenc. No tots els llibres marxen cap a Barcelona. Això, de totes maneres, el que provoca és que, a partir del 14 de gener de 1939, quan s'acaba la Guerra Civil, la biblioteca no pot reobrir les portes, perquè pràcticament doncs, més de la meitat dels llibres havien marxat cap a Barcelona. Per tant, durant l'any 39 fins a l'any 40, la biblioteca no torna a obrir les portes. I quan torna a obrir les portes, les obre amb un fons bibliogràfic molt migrat. Fins que, passat un temps, passat uns mesos, es poden recuperar els llibres a Barcelona, s'identifiquen, i els llibres ja originaris, amb una gran part dels llibres originaris, tornen a venir a la Biblioteca Popular de Valls i tornen a reemprendre la seva activitat. De totes maneres, també cal pensar que hi ha altres moments conflictius des d'un punt de vista del servei a l'usuari. Per exemple, durant els anys 40 i 50, hi havia uns problemes de manca d'energia elèctrica molt grans al país, com a conseqüència de la postguerra, precisament, i de que els embassaments d'aigua no donaven a l'abast de produir electricitat, sobretot en períodes de sequera. I això provocava que la biblioteca sovint hagués de tancar les portes, sobretot en hores de baixa, o sigui, cap al tard i cap al vespre, i només podia obrir les portes en hores de màxima insolació perquè el lector pogués llegir en hores de sol. I quan marxava la llum del sol no hi havia possibilitats d'obrir. Clar, això són temporades que provoquen que, evidentment, la biblioteca funcioni amb uns ritmes diferents dels que hauria de funcionar amb normalitat, per entendre'ns, no? Jo penso que són els dos moments més importants.
Moments que entenc que estan recollits en aquest volum.
Sí.
Que l'heu escrit a quatre mans. Qui signa aquest llibre?
Bé, el llibre el signa la part que ha escrit cadascú, per entendre'ns. Hi ha una historiadora, Laura Canalies, que ha fet un primer capítol dedicat a la història de la biblioteca des del moment en què es fa la petició a la Mancomunitat fins a l'entrada de la Segona República. Hi ha un segon apartat, que és el capítol dels dietaris, que lògicament correspondria signar-lo a totes i cadascuna de les bibliotecàries que han dirigit la Biblioteca Popular des de l'any 20, concretament, que comencen els dietaris fins que la Marina Blàvia tanca aquests dietaris, als anys 80, i després hi ha un capítol final que la fa la Núria Ventura en base a les converses que ha mantingut amb la Marina Blàvia, sobretot en el moment de tancament de l'edifici vell de la Biblioteca Popular, el trasllat a la Biblioteca Municipal que hi havia a la Casa de Cultura i l'obertura i inauguració de l'actual biblioteca Carles Cardó. Hi ha un capítol previ que és un relat que va fer Indalesi Castells del dia de la inauguració de la Biblioteca Popular, específicament del dia de la inauguració, perquè ell considera que ha de deixar constància de què és el que va passar aquell dia, perquè considera que és un dia importantíssim per la ciutat, i el que s'ha fet en aquest cas no és transcriure el document que ell va fer, sinó reproduir-lo íntegrament perquè la gent el pugui llegir.
Jo tinc un petit dubte sobre la història de la biblioteca amb el trasllat a Carles Cardó. No hem entès que la biblioteca ha tancat i ha tornat a obrir. Ha sigut simplement un trasllat. Seguim sumant a partir amb aquest centenari.
Era la biblioteca amb tots els seus llibres i tot, que ens vam traslladar perquè no hi cabíem, vam canviar de vestit, per entendre'ns, però érem els mateixos en un edifici nou.
Marxem, doncs, cap a Carles Cardó un moment, perquè comentàveu que es farà un contacontes, cosa que a mi em sembla molt interessant, no? Perquè si volem promoure la lectura, més val que comencem fent amants de la lectura, no?, des de ben petits.
Sí.
Què és aquest contacontes?
És un contacontes una mica especial perquè es diu Visca la meva biblioteca i està fet una mica a mida per fer un petit homenatge, doncs, al món del llibre i de la lectura. És un espectacle familiar, gratuït, que es farà a les 6 de la tarda, és a dir, quan les escoles ja hagin plegat, i tothom que vulgui, no cal ni inscripció ni res, poden venir. Això serà... Quin dia serà això? El dia 19 d'abril, el dijous 19 d'abril, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca actual.
I no és l'únic acte que acolliu, també hi ha unes rutes.
Bé, això
no... Unes visites, sí, guiades.
Sí, fem una visita comentada aquella mateixa setmana, perquè és que ho hem lligat una mica amb Sant Jordi, tot plegat, també. El dia dissabte 21, a 9:45 del matí, es farà una visita, i a 3:15 d'hora després una segona visita, també perquè li vagi més bé l'hora. Durant aquest període, la biblioteca tancarà, i en pic acabem les visites, aleshores ja obrirem al públic. Són visites també gratuïtes, són per adults, i es comentarà, a part dels serveis i s'ensenyarà la instal·lació, també ensenyarem una cosa que normalment no es veu, que és la col·lecció local, o sigui, el Santa Santorum de la biblioteca, que és la nineta dels ulls on guardem tota la documentació que es genera relacionada amb Valls i la comarca. Això no està a l'abast del públic, tenim uns duplicats que sí que deixem al públic, però el que és l'original ho tenim preservat perquè és la col·lecció històrica valuosa, intel·lectualment parlant, i es podrà visitar també aquell dia.
I quin tipus de documents s'hi troben en aquest?
Tots els que són en format paper, bàsicament, tenim en aquest moment catalogats, són llibres, premsa, també estem en procés també de catalogació, doncs, de cartells i tot això, però això encara no està sistematitzat. El que fem és una feina de formigueta, anar guardant tot el que jo vaig pels llocs, recullo, doncs, coses, no sé, cartells, programes de mà, el que sigui, i tot això un dia o altre es catalogarà i podem posar...
Ordenarem
bé i ho tindrem posat. És la secció de la biblioteca històrica, per entendre'ns, és intocable. El que entra allà dintre ja és, per exemple, és una memòria històrica. La resta de biblioteca és una biblioteca més dinàmica en el sentit de que bé, quan un llibre obsoleceix, doncs el donem de baixa perquè el que interessa està actualitzat, el fons actualitzat.
Cal tenir en compte, per destacar la importància d'aquesta col·lecció, és que ara perquè tenim arxius i els tenim a l'abast i els tenim en condicions, però 40 anys enrere, que pràcticament l'arxiu municipal, diguem-ne, no s'hi podia gairebé accedir perquè no estava organitzat o l'arxiu comarcal no existia, la biblioteca... De fet, aquest fons servia de, diguem-ne, un lloc on anaven a pujar molts dels investigadors vallencs que volien treure informació sobre la ciutat, perquè no hi havia cap més altre servei obert al públic, fàcil d'accés, i per tant, diguem-ne, era un fons que realment sempre ha estat molt consultat per la gent que ha volgut fer història, mirar una mica el passat de la ciutat, diguem-ne, dels últims 100 anys, diguem-ne, havien d'anar sí o sí a parar amb aquest fons.
Això va ser un encert quan van inaugurar les primeres biblioteques, de crear aquest fons ja, o sigui, tenir aquesta visió de futur. Clar, no hi havia arxius, el que dius tu, no, i és l'única secció, diguéssim, d'arxiu de la biblioteca, fa funcions d'arxiu en aquest cas.
I cal dir en aquest sentit de que la secció de la col·lecció local de la Biblioteca Popular de Valls devia ser inicialment una de les més importants de totes les biblioteques populars, perquè surt citada, referenciada moltes vegades com el seu signe d'identitat pròpia, no?
Perdoneu la meva ignorància amb aquest tema, però quina és la diferència llavors amb l'arxiu? per què aquest fons que mira, comentes no està...
En principi, bueno, faré, no sé si diré un disbarat gros, ara el Jap ja em corregirà, en principi la diferència entre un fons d'arxiu i un de biblioteca és que la biblioteca són, en principi, per entendre'ns, coses impreses, que és per la gran difusió, i l'arxiu el que recull són documents més privats, que en principi eren manuscrits en temps enrere, no? Que ara, bueno, això és la gran diferència, però clar, a Valls, o sigui, les biblioteques, com que no hi havia aquest buit, diguéssim, van ocupar aquesta part d'arxiu, que fins i tot pot haver-hi alguns documents que després ja hem anat ja, ja algunes fotografies s'han passat a l'arxiu, perquè s'han anat posant les coses al seu lloc, però en principi fèiem la funció d'arxiu amb aquest aspecte.
D'acord, queda molt més clar explicat d'aquesta manera. Hem creat aquesta constel·lació d'actes que formen el programa del centenari de la biblioteca, però ara mateix, no, la gent comenta que cada cop es llegeix menys, que com que tenim el mòbil a la butxaca que ens permet mirar el Facebook i tonteries que ens entretenen, la gent ja no agafa els llibres. Llavors, no sé fins a quin punt la biblioteca és romàntica.
Sí, no és ben veritat. La gent continua llegint. El que passa que llegeix d'una altra manera, potser amb altres suports, però continua llegint. Això, vaja, el préstec, nosaltres sí que hi ha un veu de declivi de préstec, perquè també hi ha altres suports. Fem préstec de llibres electrònics a les biblioteques, també, clar, aleshores, aquests no computen, no, per entendre'ns. Però jo penso que la gent continua llegint força,
I la gent petita, les petites personetes, també llegeixen.
Sí. La prova està que les llibreries estan plenes de gent comprant, no?
La gent llegeix infinitament més del que es llegia el 1918.
I tant.
Però perquè no sabien llegir o perquè no hi havia...
Bueno, una de les causes era aquesta, però l'altra de les causes era la dificultat d'accés als llibres per part d'una gran majoria de la població. Per exemple, una de les crítiques que es va fer en la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat originàriament és que no havia sabut resoldre l'accés de la classe obrera als llibres, perquè es considerava que s'havia creat unes biblioteques que en el fons tenien un cert elitisme que privava que la classe obrera també hi tingués accés, no? O qual vol dir, i aquesta classe obrera, si no tenia accés als llibres de la biblioteca, no tenia accés a cap llibre, perquè a casa no en tenien, lògicament.
La biblioteca, a més, també ha anat evolucionant. Si abans era un lloc de préstec de llibres exclusivament, ara és molt més que això, no? És pràcticament un centre social.
També, sí, fa una funció també de per trencar barreres que la gent pugui accedir. La democratització de la cultura, bàsicament, és una de les tasques d'això, amb tots els suports que hi hagi. Clar, ens anem adaptant a les necessitats de la societat. Ara també hi ha pel·lícules, és una altra forma de cultura, també tenim altres suports. No només són llibres.
I quin és el següent pas que hauria de fer el servei de la biblioteca per arribar a encara més gent? Deixant clar que segur que ja hi arriba la majoria, però com es democratitza encara més aquest servei?
Suposo que passarà a través de les xarxes socials, per que no sigui tan presencial. M'imagino, no ho sé, no tinc la vareta, no tinc la bola.
No la tenim cap. Jo et demano l'opinió com a bibliotecària directora.
Sí, potser no estarà tan lligat a un edifici concret, sinó que potser la relació serà més via digital, potser amb el lector.
Sí, també penso que aquest món, no? El món d'internet és el que ho ha canviat tots els darrers anys, i sí, segurament.
Comentàvem el llibre electrònic. Jo mateixa tinc un e-book, i ara llegeixo molt més en e-book que no pas en paper, pel simple fet que em pesa a la motxilla. L'e-book pot ser un virus, un element que faci desaparèixer la biblioteca?
De cap manera. A veure, el llibre és un objecte, d'acord, però la biblioteca no és només de llibres, és de qualsevol tipus d'informació, en qualsevol suport. Sí que ens lliguem amb els llibres, i el llibre no desapareix, la prova està que no acaba d'arrencar l'e-book tampoc. Clar, a veure, què és el més fàcil? Que no necessites ni corrent elèctric, ni necessites res. Un llibre l'obres i el tens allà, no?
I la part romàntica, no? De tocar el paper.
Part d'això, però fins i tot pràctic, escolta, és que pots anar a la platja, no has de carregar la bateria, no? Dic jo, no sé.
Doncs, Marc Ayala, regidor de Cultura, Jep Martí, arxiver municipal, Marina Blàvia, directora de la Biblioteca, Carles Cardó i Jordi París, director del Museu de Valls. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort en tots aquests actes que ja anirem parlant i que ja anirem explicant des d'aquí la ràdio del centenari de la biblioteca, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.